Cope Tarragona.
Estàs informat.
Molt bon dia, són les 12 i 20 des de Tarragona. Continuem Herrera en Cope. És dimarts 20 de febrer, el dia en què ja s'ha fet oficial. Tindrem un Seat Tàrraco i és una molt bona notícia, no ho hem de negar. I no vull ser aixafar guitarres, però és que això no ens ha de fer oblidar que, per exemple, a l'aparcament de Jaume I de Tarragona no hi podrà entrar mai cap Seat Tàrraco, ni un d'aquests ni cap altre cotxe. I no oblidem que el pàrquing en qüestió ens ha costat ja més de 30 milions d'euros i en va sumant un cada any, un mes, un milió més cada any. Amb aquests diners es poden pagar moltes campanyes de promoció de la ciutat i molts més serveis per la ciutadania. Potser és important recordar això de tant en tant i que molta d'aquesta ciutadania també, recordem-ho, va en rodalies a la feina i no en cotxe. I dit això, posem una mica de música. Al dia tal dia com avui del 67, de 1967, neixia Kurt Cobain. Sona Nirvana i avui al programa repassarem tota la informació de les nostres comarques. Farem el cafè, atenció, amb un investigador de l'Observatori de l'Ebre que aquests dies es troba a l'Antàrtida. Per tant, connexió avui a 13.000 quilòmetres per saber més de la investigació que estan duent a terme allà. Com cada dimarts vindrà també la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné, la tenim una mica més a prop. Amb ella parlarem avui de la ració recomanada de fruita i verdura al dia. A partir de la una agafarem la Nacional 240 per anar a buscar la recepta de la setmana i com no vindrà la Leida Martí. Per cert, que a la darrera part del programa parlarem amb l'ONG Setem sobre els seus projectes de camps de solidaritat previstos per al proper estiu. Aquesta tarda fan una trobada a Tarragona per donar-los a conèixer aquells que en vulguin formar part i els avançarem algunes dades al programa. També vindrà la Ruth Guerrero per portar-nos més històries des del carrer. Els acompanyarem en directe fins al punt de les dues, al 93.5 al camp, 98.0 des de les Terres de l'Ebre i siguin on siguin en directe a través del web i l'app de Cope. Només han de buscar l'emissió Emissora Tarragona Reus. Comencem. Gràcies per ser-hi.
Cope Tarragona.
Estàs informat.
El primer és obrir àrea de serveis. Anem a saber la previsió del temps des de l'Agència Estatal de Meteorologia, l'Anna Borrell. Anna, bon dia.
Bon dia. Tenim un cel amb intervals de núvols a les comarques de Tarragona i amb unes temperatures sense canvis, tot i que poden pujar més. Hi haurà màximes de 18 graus a la capital, 19 a Reus, 20 a Tortosa, 17 graus al Vendrell i 12 a Gandesa. Pel que fa al vent, al sud bufa mestral amb molta força, encara amb ratxes de 80 km per hora al litoral i prelitoral sud i de fins a 70 a l'interior. A més, amb avisos costaners al sud durant aquesta tarda. Demà dimecres trobarem també alguns intervals de núvols i les temperatures baixaran més. S'esperen mínimes de 6 a Tarragona i Tortosa, 4 a Reus, 5 al Vendrell i 2 graus a Gandesa. I encara tindrem mestral molt fort al matí, sobretot encara amb avisos grocs al litoral o prelitoral sud per ratxes de fins a 80 km per hora. De mateix a la tarda aquest vent disminuirà.
És una informació de l'Agència Estatal de Meteorologia.
Gràcies, Anna. Normalitat a aquesta hora a les carreteres tarragonines segons el Servei Català de Trànsit.
Oliva Motor, concessionari oficial de BMW i Mini de Tarragona, t'ofereix el trànsit.
Vinga, 12 i 25 pràcticament. Entrem en matèria. El sindicat CATAC denuncia persecució sindical i reclama la dimissió del director i la coordinadora de persones de l'Hospital de Tortosa. Asseguren que una delegada sindical de CATAC hauria estat apartada del seu lloc de feina després de reclamar una compensació per hores sindicals. Diuen que se l'ha castigat i demanen una millor gestió a la direcció del centre. Alerten també de l'excés de feina i la mala planificació que fa, diuen, que molts metges especialistes marxin del territori. La coordinadora de la secció del CATAC, que és la Cinta Sarroca.
Estem demanant la dimissió del director de persones i de la coordinadora de gestió administrativa, perquè considerem que no estan fent bé les seues funcions. Primer que res, perquè considerem que han fet una persecució sindical en una delegada nostra, de CATAC. Segon, que pensem que no gestionem bé el personal. N'hi ha que han vingut i han durat 3 mesos. És que ha sigut una fuga contínua. I, bueno, i de fet és com s'estan sobrecarregant les llistes d'espera i com això afecta a l'altre professional que s'està quedant. Urgències està molt afectat per la falta de professional, però és que venen a treballar a urgències i se saturen en 2 dies.
I canviem de qüestió, ja és oficial, el nou tot camí de SEAT es dirà Tàrraco. Ha estat l'opció escollida pel 35% de les més de 146.000 persones que han participat en el darrer tram de les votacions. Aquest nou cotxe tindrà 7 places, l'han dissenyat a Martorell, però es construirà a la planta que tenen a Alemanya. Serà al mercat, si tot va bé, a finals d'aquest any 2018. Des de Tarragona diuen que és un somni fet realitat i subratllen que suposarà una promoció impressionant per la ciutat, ho deia l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros.
Allò que era un somni ja és una realitat, molt bona notícia, amb un impacte que suposa pel nom de Tarragona i de Tàrraco, doncs impressionant. Si això ho haguéssim hagut de pagar, ens hagués costat una autèntica milionada en promoció, però milionada parlo de molts milions d'euros, no? O de dòlars. Per tant, és impagable.
Tàrraco s'ha imposat als altres 3 noms candidats a denominar aquest nou cotxe: Alboran, Aranda i Àvila. I seguim a Tarragona, perquè allà l'empresa municipal de transports posarà en servei a partir d'aquest divendres una parada intermèdia al bus nocturn. Es tracta d'una nova mesura destinada a les dones i que les permetrà baixar entre 2 parades a les línies 71, 72, 73 i la de nit. D'aquesta manera es facilita que les usuàries puguin baixar en punts més propers al seu destí dins la mateixa ruta establerta. La mesura arriba després que la CUP hagués anunciat que portaria la qüestió al plenari en forma de moció. Tant la CUP com el col·lectiu feminista Cau de Llunes subratllaven que aquesta iniciativa permet ampliar la percepció de seguretat d'aquelles usuàries que, pel fet de ser dones, corren el risc de patir agressions sexuals a l'espai públic. En la mateixa línia, la CUP a Tarragona proposa que l'Ajuntament imparteixi tallers gratuïts d'autodefensa per a dones als centres cívics. Proposen que aquestes sessions combinin l'adquisició de tècniques físiques per poder respondre davant una amenaça amb altres temes. Laia Estrada és regidora de la CUP a l'Ajuntament de Tarragona.
Quan parlem de tallers d'autodefensa feminista, ens ve al cap, no?, un curs d'arts marcials. I bé, i sí que es donen tècniques en aquest sentit, però hi ha una qüestió fonamental, que és que tu, per molt bé que sàpigues fer algun tipus de clau defensiva o que tinguis, doncs, no sé, que siguis molt ràpida a l'hora de córrer, si tu no estàs preparada mentalment, emocionalment, per fer front a una agressió, a vegades és que les cames potser ni et responen.
No deixem la ciutat de Tarragona. Allà la Brigada d'Intervenció Ràpida va fer més de 3.300 actuacions al llarg de 2017. Reparació de voreres, actuacions sobre l'asfalt i reposicions de pilones trencades i mobiliari urbà són les actuacions més habituals. Al centre de la ciutat es van fer 1.200 actuacions i als barris de Ponent més de 500.000. El tinent d'alcalde d'Espais Públics és José Luis Martín.
El que hem fet, l'increment aquest que hem fet respecte a l'any passat de les 180 actuacions, també bàsicament és per el pla aquest de millora que vam fer a 3-4 barris d'incrementar demandes i situacions que havia, pues, una mica degradats que feia temps que no s'arrejava amb voreres.
Els mateixos veïns van donar 470 avisos a través de l'aplicació mòbil de l'Ajuntament.
Estàs informat.
I en plana econòmica, ho llegim avui al diari Més, la Confraria de Pescadors de Tarragona ha arribat a un acord amb la cadena de supermercats Mercadona per vendre-hi el gruix de peix blau que capturen. La major part de la pesca la comprarà aquest supermercat per als seus centres de la demarcació de Tarragona i una petita part serà per als venedors locals. L'acord s'ha tancat per temps indefinit, però es revisarà cada any. També implica que Mercadona llogarà una nau de la confraria per preparar-hi la distribució de tota la captura. Des del sector pesquer tarragoní estan satisfets amb l'acord perquè diuen que els garanteix un preu fix de les captures fins i tot abans de sortir al mar. Arribem a 2:15 amb la xifra del matí, el creixement del 19% en la compravenda de pisos a Tarragona el 2017. S'han fet prop de 10.300 operacions de compravenda. Els pisos nous a Tarragona van registrar un augment de vendes del 29%, mentre que els habitatges de segona mà van créixer un 17%. Són dades de l'informe anual del Col·legi de Registradors de la Propietat. I atenció a aquesta, els Mossos han enxampat un lladre amagat dins l'armari d'una casa de Tarragona, al barri de la Granja. Havien fet un forat a la balconada per entrar-hi a robar i això va fer saltar l'alarma i quan els agents van entrar el van trobar amagat entre les mantes de l'armari. Per treure de l'habitatge va ser necessari l'ajuda dels bombers amb una escala mecànica perquè la porta principal de la casa estava tancada. I els expliquem també que agents de la Guàrdia Urbana de Reus han salvat la vida a un home de 57 anys que havia patit un atac de cor. Va passar diumenge. Una patrulla va rebre l'alerta que una persona havia caigut desplomada dins un establiment comercial a la cantonada del camí de Tarragona i la Riera d'Aragó. Els agents van entrar ràpidament al local i van comprovar que hi havia una persona inconscient amb símptomes d'haver patit una crisi cardíaca. Van avisar una ambulància i mentre li van fer reanimació cardiopulmonar amb el desfibrilador que porten incorporat al vehicle patrulla. Això va ser decisiu per salvar-li la vida. Posteriorment, els metges el van estabilitzar i el van traslladar al Sant Joan. L'any 2015, l'Ajuntament de Reus va dotar el cos de seguretat de 10 desfibriladors, dels quals 8 estan en cotxes patrulla. 2 més són a la comissaria del cos. I acabem repassant les portades dels diaris. Comencem pel de Tarragona, que diu Gana Tàrraco. Al Reus Digital, a aquesta hora, destacat en esport sobre la Copa del Rei d'hoquei patins, diuen Lloret, un gran record per a Jordi Garcia. Al delcamp.cat, destacat, el Partit Popular proposa que hi hagi, com a mínim, una escola que doni classes en castellà a cada municipi. I al Tarragona 21, destaquen que el Seat Tàrraco es presentarà a Frankfurt i sortirà abans que acabi l'any. Finalment, avui, en portada, al diari més, els vols ambulància podrien operar sense controladors a l'aeroport de Reus. Són les 12:32, ens aturem un minut i anem a l'Antàrtida.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas, pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es, el seguro de hogar más que perfecto.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus 9 vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche. Cine sin cortes en 13.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
A Cope Tarragona és l'hora del cafè.
Hora del cafè al programa i avui atenció amb el viatge que els proposo perquè ens n'anem aproximadament a uns 13.000 quilòmetres de distància. A l'Antàrtida anem a fer aquest cafè perquè volem saber més de la missió que està duent a terme allà l'Observatori de l'Ebre, investigadors de l'Observatori de l'Ebre. Tenim allà el Miquel Torta, que és cap de línia de recerca en geomagnetisme i aeronomia de l'Observatori de l'Ebre. Miquel, molt bon dia i gràcies.
Bon dia a tothom.
Escolta'm, sí, esteu a uns 13.000 quilòmetres, és així més o menys?
Sí, sí, quilòmetre dalt, quilòmetre avall, sí. És la distància en línia recta que hi ha des de Roquetes, des de Tarragona, fins a l'illa Livingston, a l'Antàrtida, que és on hi ha la base antàrtica Juan Carlos I, que és on estem.
Esteu a la base, Juan Carlos I. T'agraeixo moltíssim que facis que treguis aquesta estoneta per parlar amb nosaltres. Per vosaltres són 9:15 del matí, no? Allà?
Sí, no, pràcticament les 8 del matí, ara la gent comença a moure, està tothom esmorzant i jo aquí estic parlant amb vosaltres.
Doncs escolta, t'ho agraïm moltíssim. Quant temps portes a la base de l'Antàrtida, a veure?
Vam arribar fa tot just 2 setmanes, després d'un viatge, d'un llarg viatge des de casa, volem fins a la Patagònia, o sigui, fins a, en aquest cas vaig sortir de Punta Arenas, que és Xile, i torno per Ushuaia, que és a l'Argentina. En aquest cas vaig ser afortunat i vaig poder volar des de Punta Arenas fins a una illa propera, que es diu Rey Jorge. Les altres vegades, i de fet la tornada la faig amb vaixell, i de fet és un dels pitjors trajectes en vaixell que es pot fer, perquè hi ha onades molt altes, i bueno, jo les altres vegades que ho he fet ho passo bastant malament, de manera que vaig agrair el poder volar aquest cop.
I tant. Quantes vegades hi has estat? Evidentment no és la primera. Quantes vegades has anat aquí a la base de l'Antàrtida?
És la meva quarta vegada. He estat 3 vegades més. El que passa és que bastant espaiades en el temps. Les 2 primeres les vaig fer fa 21 i 19 anys, la tercera fa 7 anys i ara he tornat.
Uh-huh. Escolta, doncs explica'ns, perquè a mi em sembla interessantíssim que la gent sàpiga que tenim investigadors de l'Observatori de l'Ebre, de Roquetes, que esteu allà, no?, que aneu i veniu, perquè els equips es van tornant una mica per continuar amb aquesta investigació. Què és el que esteu estudiant en aquesta base ara mateix?
Bé, l'objectiu principal de la nostra presència aquí és el que en diem assegurar el registre continu del camp magnètic terrestre i també fem sondejos ionosfèrics. D'alguna manera estem reproduint el que fem a Roquetes aquí a l'Antàrtida. Hem anat modernitzant la instal·lació i ara tenim això, un observatori per estudiar el que se'n diu la física de les relacions sol-terra, o sigui, com l'activitat solar ens afecta a la Terra, a través de les variacions del camp geomagnètic i aquesta capa de l'atmosfera que està ionitzada, que se'n diu ionosfera. Mm-hmm. És, bueno, és un lloc on no abunden aquest tipus d'observatoris i omplim doncs, un punt molt important per després fer models a nivell global.
Uh-huh. Per a profans, Miquel, aquestes dades que vosaltres recopileu, per a què, ja sé que és una pregunta molt complicada la que et faig ara, però a nivell usuari, allò diguéssim, per a què serveixen? Quina aplicació tenen aquestes dades per nosaltres, per tots?
Bé, d'entrada ens vam animar a ficar aquest observatori fa més de 20 anys perquè ens ho demanaven uns vulcanòlegs de que hi ha una altra base espanyola molt a prop d'aquí, a la illa de Decepción, que és un volcà aquella illa. I aquests, per controlar l'activitat volcànica, fent mesures magnètiques perquè canvis en el magnetisme local indiquen activitat volcànica. Però necessitaven un observatori de referència per reduir aquestes dades i per això ens vam animar a instal·lar-lo. Mm-hmm. Però bé, després de fer servei en aquesta gent, bueno, vam veure que el lloc era molt bo, que la comunitat científica ens reclamava que tenia una sèrie llarga i continuada, perquè aquests fenòmens varien amb el temps, i hem continuat. I bé, tenen més aplicacions del que ens pensem. A banda, el camp geomagnètic, a banda de servir històricament per navegar, perquè coneixem tots la brújula, la brújula no és més que un imant que s'orienta segons el camp magnètic terrestre, que no coincideix, el nord geomagnètic no coincideix exactament amb el nord geogràfic, i convé conèixer com varia en l'espai i en el temps. A banda d'això, doncs, ha servit per fer exploració geològica, perquè us deia canviar d'un lloc a l'altre, i darrerament ha sigut una revolució el que se'n diu la meteorologia espacial, o sigui, com l'activitat solar ens afecta als sistemes tecnològics terrestres, mm-hmm. O sigui, aquestes tempestes solars acaben provocant tempestes magnètiques, i això pot afectar els sistemes de transport d'energia elèctrica, les telecomunicacions, el posicionament per satèl·lit, i en això se li diu meteorologia espacial, i cal preveure-la, igual que la meteorologia clàssica, i cal conèixer els seus efectes i desenvolupar mesures de mitigació i de resiliència, i estem treballant molt també darrerament.
Clar, és que ara algú que ens escolti potser dirà, bueno, això a mi aquestes mesures no m'afecten, i sí que ens poden afectar, no? Com tu dius, poden afectar-nos, doncs, a les comunicacions per telèfon, internet, no? Ens pot acabar afectant, i per això és important que vosaltres ho mesureu.
Sí, sí. I no, ens podem quedar, de fet ja n'hi ha hagut casos, per exemple al Quebec fa uns 30 anys, es van quedar sense llum elèctrica durant unes 9 hores tot una regió com mitja Europa. I això si tornés a passar, i tenim probabilitat que ja pugui passar, seria catastròfic, perquè cada vegada som més dependents de la tecnologia. No ens podem imaginar unes societats durant dies o més temps sense subministrament elèctric, per dir, donar un exemple.
Clar. Escolta'm, quin equip de roquetes de l'Observatori de l'Ebre esteu aquí ara? Quanta gent, a banda de tu, Miquel?
No, ara estic jo sol.
Ah, estàs sol?
Com que això, sí. Vaig coincidir amb l'Antoni Segarra, que és un company de Tortosa, que va estar aquí en primera fase, després va venir un belga que ens va instal·lar un nou instrument, però quan el belga sortia ja entrava, amb el belga ja no hi vaig coincidir. I amb el Toni vaig coincidir una setmana, ara va marxar ell fa una setmana, i ell va estar ficant al dia de les novetats i instruint-me amb les rutines noves que jo feia temps que no havia vingut, necessitava un cert entrenament, i ara m'he quedat sol. Som aquí, som més de 30 persones i tot aviat en vindran més, però treballant amb el nostre projecte estic sol. Mm-hmm. Quan necessito ajuda tècnica o mecànica, doncs aquí hi ha un grup de que ens dona suport i m'ajuden.
Mm-hmm. Escolta, i quan et quede, m'has dit que portes unes dues setmanes, quan et quede? Abans que, perquè et ve un relleu, suposo, no?
No, després ja es tanca. La base antàrtica espanyola només s'opera durant l'estiu a Austràlia.
Ah,
o sigui, enguany es va retrasar una mica i no es va obrir fins a final d'any, pràcticament el 30 o el 31 de desembre. Normalment s'obre a primers de desembre, en alguna ocasió fins i tot a finals de novembre, i a mitjans de març ja es tanca, i fins l'any següent. Malgrat tot, nosaltres deixem els instruments funcionant, mm-hmm, de manera desatesa, i aquest és un dels reptes més importants.
Clar, clar. Escolta, esteu ara, per tant, ens ho dius, a l'estiu, no? Quina temperatura tenim per aquí, més o menys?
És, nosaltres en diem una mica, per fer broma, l'Antàrtida tropical. No és... estem en una illa d'un arxipèlag que està gairebé enganxat a la península Antàrtica, és diguem la part més septentrional, més al nord de l'Antàrtida. Per tant, estem a latitud 62, el pol geogràfic sud encara està molt lluny, i el fet de que estiguem a més en una illa fa que les temperatures siguin més atemperades. Ara hi ha poca situació tèrmica, estem entre al voltant de 0 graus, un grau positiu de mínima i 4 o 5 de màxima. No són temperatures exagerades.
No és molt extrem.
Quan fa vent i és molt humit també, doncs cal anar ben abrigat. Mm-hmm. I sí, a l'hivern s'assoleixen menys 17, menys 18 graus fàcil.
Sí, que has agafat, sí que tens raó, que estàs a la època tropical, per entendre'ns, aplicable a l'Antàrtida. Fes-nos, suposo que, evidentment, el temps que estàs aquí s'ha d'aprofitar al màxim, o sigui que la majoria d'hores del dia les passes doncs treballant i recollint aquestes dades. Fes-nos una mica una foto de com és un dia de feina ara per tu, aquests dies que estàs aquí a la base.
Bé, El que faig a primera hora és de les dades recollides del dia anterior, perquè tenim bastants sistemes i alguns d'ells nous. Es tracta de recollir-les totes, preanalitzar-les i enviar-les a la gent que tenim a Roquetes, perquè bueno, cadascun és especialista en un tema i s'ocupen de seguir processant aquestes dades i donant-me instruccions de què és el que s'ha de modificar. Això m'ocupa mig matí. Després acostumem també a ficar a punt les instal·lacions, si s'han de fer canvis per adaptar-nos a... Per exemple, ara estem tenint un problema que no ens esperàvem amb una arqueta que se'ns escalfa massa el dia que surt el sol, i estava molt ben pensada per aïllar-se tèrmicament del fred, però com que està tan aïllada, la pròpia electrònica li genera calor i a partir d'una determinada temperatura uns determinats motors molt, molt específics van massa de pressa. Doncs estem enginyant-nos per ficar dissipadors en un sistema que controli aquestes temperatures. Mm-hmm. Després també es fa el que faig rutinàriament, és una sèrie de mesures manuals que serveixen per calibrar les variacions registrades de manera automàtica. Això també m'ocupa una horeta i després aquestes dades també s'han de processar. Bàsicament, una vegada ja a principis de campanya es va instal·lar tot un instrumental nou, doncs ara és una mica controlar-lo, mantenir-lo i adaptar-nos a les diferents circumstàncies.
Mm-hmm. Doncs escolta, Miquel, m'ha encantat tenir-te aquí al programa aquesta estoneta. Si vols, quan tornis, quan estiguis ja a casa i hagis passat uns dies per aquí, vens aquí i ens expliques més coses. El que sí que et vull demanar és que facis arribar una foto de les vistes que tens tu des d'aquí on estàs parlant amb nosaltres ara mateix.
T'envio per correu electrònic, t'envio alguna foto i així us en fareu.
Vinga, doncs sí, m'envies alguna foto i nosaltres la compartirem amb els oients també a través de Twitter perquè ho puguin veure. El Miquel Torta, ja saben, és cap de la línia de recerca de geomagnetisme i aeronomia de l'Observatori de l'Ebre, de Roquetes, i el tenim aquests dies a l'Antàrtida. T'agraeixo moltíssim aquest cafè a 13.000 quilòmetres. El proper ens el prenem cara a cara, Miquel.
D'acord, quedem així. Vinga,
que tinguis bon viatge de tornada, una abraçada.
Moltes gràcies.
Per gaudir d'un bon àpat en un entorn tradicional, restaurant Masia Crusells. Banquets, reunions familiars, comunions, dinars d'empresa. A Masia Crusells disposem de l'espai perfecte. També podrà gaudir de la nostra cuina mediterrània en un ambient familiar. I recordi, a Masia Crusells també podrà degustar la típica calçotada. Reserves al telèfon 977-75-40-60. Restaurant Masia Crusells, autovia de Reus a Tarragona, quilòmetre 1.
Mocedades Sinfónico llega a Tarragona. Todos sus éxitos en concierto, acompañados de la banda sinfónica Unión Musical de Tarragona. El sábado 10 de marzo a las 20 horas en el Palau Firali de Congresos de Tarragona. Entradas a la venta en el Corte Inglés y en las taquillas del Palau de Tarragona. No te lo pierdas. 10 de marzo, gran concierto de Mocedades con más de 50 músicos en escena. Te esperamos.
Continuem el programa. Necessitàvem una dosi extra d'energia, veritat, a aquesta hora, agafa aquella mica de baixada perquè dius ja començo a tenir gana, doncs no passa res. Jo tinc aquí l'energia en persona, que és la nostra dietista nutricionista, la Dara Giné. Dara, bon dia.
Molt bon dia.
Que tu que esmorzes, de veritat, criatura, perquè vens amb una alegria, una cosa.
Soc molt de rooibos,
Mira, ah, sí?
Fixa't, vull dir, i no li poso ni sucre ni res, evidentment, no? Però...
A veure si serà aquesta la clau.
I una miqueta, això sí, de pa integral, m'agrada. La típica llesqueta, saps com feien?
Sí,
la llesqueta
sí.
Amb una mica d'oli, i m'agrada també molt afegir-ho, i això ja és íntim, sèsam molt.
Ah,
sí,
mira. Sobre l'oli? Ah, mira, doncs ho haurem de provar. Així perquè dius... Clar, jo la veig.
M'agrada perquè li dona un gustet així com...
Amb aquesta alegria.
Bueno...
No, ho provaré.
M'agrada molt venir aquí, ja m'agrada veure't.
Bueno, això també...
M'agrada xerrar de nutrició.
Clar, això també influeix, però dic, clar, jo a vegades m'agafes ja aquesta hora que ja porto molta estona claro. Aquí sense sortir del meu cubicle, ja, que estic aquí tancada com una peixera.
Sí, clar, és que no, els oients no et veuen, però sí, ho has traslladat molt. Estic és veritat, eh?
Estic en una peixera de 500 sí. litres.
Rodejada d'ordinadors.
Rodejada d'ordinadors, que això no pot ser bo, eh?
El teclat aquest.
Això no pot ser bo. A veure, ara tinc tants ordinadors a la boa al voltant, la taula de so... Bueno, és igual, això.
Antioxidants, Mònica,
sí,
antioxidants.
Sí, antioxidants, m'ho apunto. Molt bé, doncs amb què venim avui? A veure, aliments que ens donen energia?
No estaria malament, mira, m'ho apunto.
Per un altre
per
dia.
Per un altre dia, si vols. Ah. Va, així, aliments energètics. Doncs avui és que... Vinc a parlar perquè m'ha passat una cosa la setmana passada, després del programa de les pel·lícules,
sí.
A la consulta, i és que parlant de verdures amb una pacient, m'han dit, oh, és que dos racions de verdures al dia és moltíssim, i vaig dir, no, com que són moltíssims, no.
Clar, què entenem per dos racions de verdures?
Clar, és que aquesta és la cosa. De fet, he fet una foto a casa meva, que et diré que si la vols penjar perquè els nostres oients puguin visualitzar-ho, de lo que són dos racions de verdura al dia. O sigui, l'Organització Mundial de la Salut i totes les organitzacions que tracten el tema de l'alimentació, per exemple, Cinco al Dia, que és una organització d'àmbit autonòmic i també estatal, allà es va créixer molt, i ara ja està a nivell d'Espanya, i que el que fan és incentivar el consum de fruita i verdura. I ells, en la seva pàgina web, igual que els referents internacionals, diuen doncs, que una ració de verdura són entre 140 i 150 grams. Però, clar, això no li dius a un pacient. Tu li dius, són dues racions de verdures al dia. Quan és una ració? Si li faig una planificació, com que ja li escric, bueno, doncs ja queda escrit i la gent, jo sé que menja dues racions de verdura, inclús més, ¿vale? Fins aquí tot bé. El problema és que quan tu li dius a una persona sí, és que has de menjar mínim dues racions de verdura, es pensen que és com un muntó.
Una muntanya.
I onda, és que com he de menjar tres racions de fruita i dos de verdura? És que em passo tot el dia menjant vegetals o què? No.
En absolut.
Perquè hi ha peces de fruita que compten com dues racions. Però què entenem per ració? Aquesta és la qüestió. Què entenem? Si parlem de verdura, que és la foto que t'enviaré, una ració són 150 grams, aproximadament, 150 grams. Però, clar, i tu penses, però 150 grams pot ser bastant. Home, no, massa,
no és tant. No. Parlem en cru...
Parlem en cru i per comestible, millor dit. Vale? Per comestible. Doncs, mig cogombre... Ja pot ser perfectament 150 grams, si el cogombre és una mica llarg. Amb el carbassó passa igual. La carbassa en porció neta, perfectament, el pots menjar si fas una carbassa al forn, 200 o 300 grams de verdura, eh? Uh-huh. Llavors, l'altre dia vaig fer-me un saltejat d'arròs integral amb verdura, que li posava jo, vaig acabar molt tipa, perquè recordem que la verdura porta fibra i atipa molt, i vaig pesar la verdura per fer un exemple amb aquesta pacient i li vaig ensenyar que m'havia menjat 300 grams de verdura, que ja eren les dues racions que m'havia de menjar tot un dia i només per dinar. O sigui, vaig menjar el que necessita una persona per tot el dia a només un àpat. Clar. Vull dir que... I saps que jo no sóc ni molt petita ni molt gran, vull dir que... I el meu estómac sempre em diu...
Home, molt gran, tampoc.
No, sóc peixeta, 1,50 m.
No, no. Però que... vull dir que realment... 50
molts,
eh? Molts. No, però que realment, vull dir, no, és un 150 grams de verdura, no és cap exageració.
No, no és cap exageració, sí. Ni molt menys. Un tomàquet d'aquests, un tomàquet Montserrat, d'aquests així, perfectament et pot fer 250 grams. I això vol dir que si me menjo un tomàquet ja són dues racions de verdura? Doncs sí.
Ah, és que, clar...
Oh, costa tant. Però fixa't, si està malament la cosa, sobretot en els més petits, que això, per això em poso les mans al cap quan veig que les verdures es mengen molt poc. Dic, però és que arribar al mínim és molt fàcil.
Clar.
Molt fàcil.
Perquè comptem, si menges ja fruita,
sí.
No? Que és que estic pensant sí. Ara en un parell de mandarines.
Un parell de mandarines ja és més d'una ració de fruita.
Per això,
perquè cada mandarina són 100 grams.
I què et costa menjar-te un parell de mandarines?
No,
estem parlant tot un dia, eh? Vull dir que ja,
imagina't si agafes aquestes taronges ara de València.
Clar.
Que hi ha taronges que... algun meló, potser estic exagerant, però que són taronges molt grans. Un meló d'aquells petits, de cantalupe, d'aquests així grocs. Però que són taronges molt grans, la peles, menges una taronjagueta i són les tres racions de verdura, segur. Ai, de fruita, perquè pesa, no sé, 400 grams.
Ah, i de fet, si ens hem de posar, en tot cas, a passar-nos d'alguna cosa, la nostra dieta, que sigui de verdura.
Exacte. Perquè, a més a més, recordem que és molt poc calòrica, que omple molt. De fet, jo vaig acabar tan tipa aquell dia i dic, home, sí, he menjat 300 grams de verdura, 330, que vaig comptar, però m'he acabat molt, molt tipa. No podia menjar-me el postre. Mm-hmm. Però, bueno, mira.
Per tant, lo ideal en una dieta normal, estàndard, serien aquestes dues racions al dia.
Dos racions de verdura, sí, que són uns 300 grams de verdura en total, de part comestible, i que si tenim l'oportunitat d'estar a casa i pesar-la amb la aquesta bàscula de cuina, veurem que no és tant ni molt menys. Ni molt menys.
No, doncs ara, mira, penjarem la foto que ens diu la Dara al Twitter, @copetarragona,
sí,
siguin atents. Però sí, a veure, jo crec que ens diguin també els oients quanta gent, perquè jo... Crec que més de dues racions al dia, jo crec que me les menjo,
pues
tranquil·lament.
Bé.
Entre fruita i verdura, no, sí, no cada dia.
Normalment les persones que són de menjar, que no els hi costa, és fàcil. El problema és no tenir l'hàbit i que cada dia doncs, no s'aconsideri menjar.
A mi això em sorprèn molt, la gent que diu, és que no menjo fruita. Com és possible, això?
Bueno, tu també vens de la terra de la fruita i de...
Això és veritat, això és veritat. Suposo que tu, si ho tens més a prop, no?
Sí, bueno, però igualment, sí, jo també comparteixo aquesta preocupació. Com
no,
pot ser...
Pot ser que no t'agradi totes les fruites, però...
Bueno, aquí
on me
veus,
he
de dir que soc... Uf, molt dolenta per la fruita, eh? Jo?
Sí? T'has d'obligar una mica?
Sí.
Mira, en casa de l'herrero, cuchara
sí.
de palo.
No, no, és que t'ho dic... no me n'amago, eh? M'acosta dir-ho, però no me n'amago, perquè, bueno, puc entendre la gent que li costa... Jo, la verdura, el que vulguis. Inclús per berenar, a vegades m'agafen estrellades de cogombra, m'encanta. Cogombra, li tinc una passió. Però la fruita sí, m'acosta.
Doncs jo ara vaig a recordar una cosa que diu la Dara sempre. Quan parlem de fruita no parlem de sucs.
Molt bé!
És fruita, peça sencera.
De veritat, eh? Tenen la millor directora que es pot tenir.
Jo soc una alumna avantatjada, eh?
Sí, 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 sí. Sí, sí.
Ara ja falta... m'ho he d'aplicar. Però sí, jo me'n recordo de les dades, a mi...
Molt bé, molt bé.
Doncs ja, va, fem l'estudi. Facin vostè l'estudi a casa. A veure si mengen aquesta ració o dues racions al dia. Jo crec que la majoria...
Propòsit del 2018. Que a veure, sí. Ja ha passat això un mes.
Ja portem dies, però, bueno, però encara hi som a temps.
Pot, sí.
Mai és tard per començar,
exacte.
De fet. Molt bé, doncs la setmana vinent més i millor. Ara tenen deures per aquesta setmana. Comptava a veure si es mengen les dues racions de fruita i de verdura al dia. Ara, Ginem, mil gràcies.
A tu.
Passa-t'ho molt bé aquesta setmana. Vagi bé.
Espai amb la col·laboració del Col·legi de Dietistes Nutricionistes de Catalunya. Tens una història per explicar? Vols fer una denúncia? Donar a conèixer el teu projecte? Envia'ns un missatge o una nota de veu al WhatsApp del programa 672 65 35 34 672 65 35 34. A COPE Tarragona volem ser la teva veu.
Jo no em canso de repetir-ho, eh? Aquest telèfon, aquest número de mòbil, aquest número de WhatsApp, se l'han de guardar al telèfon i posar COPE Tarragona, 672 65 35 34. Per què? Doncs perquè volem rebre les seves notes de veu per explicar-nos el que vulguin. Si tenen preguntes per la Dara Giné, per exemple, si volen opinar o preguntar, els ha quedat algun dubte després d'aquest cafè que hem fet amb l'Antàrtida? Déu-n'hi-do, eh? No n'havíem fet mai un de tan lluny. Doncs vinga, totes les notes de veu al WhatsApp del programa, que els volem escoltar a vostès també i que formin part del matí de Rere en Cope i del migdia Cope Tarragona. Ens aturarem ara 5 minuts per repassar les notícies més destacades. Serà de la mà dels serveis informatius de la cadena Cope, però després tornem perquè encara tenim molta teca per tallar. Recepta de la setmana, la llei de Martí, parlarem amb l'ONG Setem sobre aquests camps de solidaritat, que són, que és el que busquen, quina feina van a fer allà, i també vindrà en la darrera part del programa la Ruth Guerrero. I atenció, no s'ho perdin, perquè amb la Ruth ve sorteig també, eh? Els vull aquí fins a les dues. Fins ara.
Estàs informat.
És la una, les 12 en Canàries.
Con Pilar Cisneros i Antonio Herraiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Artur Mas queda en libertad sin fianza tras declarar por rebelión ante el Tribunal Supremo. Última hora, Patricia Rossetti.
Libertad sin fianza y sin ninguna medida cautelar. El juez de Llarena ha tomado esta decisión a pesar de que la acusación popular en Vox había pedido libertad bajo fianza de 60.000 euros, petición a la que se ha sumado la Fiscalía. No obstante, se le ha preguntado si estaría a disposición del tribunal siempre que se le llame y ha contestado afirmativamente. Ante el juez de Llarena, Artur Mas ha reconocido que hubo un referéndum, pero que la declaración de independencia fue puramente simbólica. Defiende la soberanía de Cataluña y su derecho a decidir porque dice ha nacido del pueblo catalán.
También es verdad que la declaración de independencia del 27 de octubre pues, tuvo un valor puramente simbólico. El referéndum fue algo real. La declaración de independencia tenía más un carácter parlamentario y simbólico. Lo he explicado así. No me he tenido que retractar de nada. Por tanto, yo defiendo la idea de la soberanía de Cataluña, del derecho a decidir del pueblo catalán.
Ahora le toca el turno a Neus Lluveras, presidenta de la Asociación de Municipios por la Independencia.
La que ya ha comunicado al Supremo que no va a declarar mañana es Ana Gabriel. La antisistema, que sigue en Suiza, ha confirmado además en declaraciones a la Radio Televisión Pública del país que está preparada para pedir asilo político.
Si me quedo aquí, intentaré dar clases. Yo soy profesora de Derecho en la Universidad de Barcelona. Intentaré trabajar, instalarme aquí. Si no puedo, porque hay una demanda de extradición, entonces pediré el asilo político.
Por cierto que Roger Torrent da carpetazo a la petición de Junts per Catalunya que pretendía cambiar la ley de presidencia para poder investir a distancia a Carles Puigdemont. La mesa decidirá cuando esté listo el informe de los letrados. Y novedades en relación a la desaparición de Sonia Iglesias en Galicia en el año 2010. Te estamos contando que están registrando una casa en Pontevedra, propiedad del que era su pareja cuando desapareció. Están inspeccionando el pozo de la finca. Pablo Romero.
La policía científica ha terminado de bombear el agua del pozo artesano y ahora llegaron tres dotaciones de bomberos que se van a adentrar en él. En esta casa, que había sido habitada en su día por la pareja, ya hubo más de un registro sin pruebas aparentes, salvo un arma antigua que se descartó finalmente como prueba. De momento, hay mutismo absoluto por parte del comisario cuando abandonaba el lugar.
Y hay más noticias en este martes 20 de febrero que te contamos en el Mediodía Cope con Antonio Raiz.
Estamos pendientes, Pilar, de la audiencia de Ceuta. Allí se ha celebrado el juicio contra Ali Utara, el padre del conocido como Niño de la Maleta. El menor fue descubierto por el escáner de la Guardia Civil en mayo de 2015 en la frontera entre Ceuta y Marruecos. El pequeño ha declarado en la sesión que ni su padre ni él sabían que le iban a meter en una maleta. Adu tenía entonces 8 años. En principio, el fiscal pedía 3 años de cárcel para el padre. Finalmente, ha habido conformidad con la defensa. Condenan al padre a una multa de 92 euros. En su momento, pasó 33 días en prisión preventiva. Este martes nos deja también el comunicado conjunto de las confesiones religiosas en España ante las ofensas a los sentimientos religiosos. En el texto muestran su preocupación y tristeza por las constantes y reiteradas ofensas a los fieles de distintas confesiones. Piden respeto mutuo para creyentes y no creyentes. El Tesoro Público está colocando en estos momentos un bono a 30 años. Es algo excepcional porque la emisión a este plazo fue hace 2 años. Las peticiones de demanda superan a la oferta y el Rey acaba de inaugurar en Zaragoza la 40ª edición de la Feria Internacional de Maquinaria Agrícola. Es la más importante del sector en España. Se dan cita más de 1.500 expositores de 40 países.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
José Luis Restán, buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
La historia de hoy en El Espejo ilustra muy bien, además, cómo es esa lucha por conseguir algo tan básico como el agua en algunos países.
Pues mira, efectivamente, vamos a contemplar cómo la contemplación de la vida religiosa no significa estar aislados de los problemas del mundo. Vamos a situarnos en un convento de agustinas recoletas en una zona muy seca, casi desértica, en Kenia. La superior es una valenciana de 67 años, María José Vila. Tras 8 excavaciones en 11 años en busca de un pozo, las religiosas dejaron de intentarlo. Entonces construyeron un aljibe en un río a más de 2 kilómetros para traer el agua, pero las tuberías se rompían continuamente y el agua llegaba muy sucia. Hace unos meses volvieron a perforar en busca de agua contra toda esperanza, eso sí, confiando en Dios. Y al final lo han conseguido. Ya tienen la primera cosecha de verduras y los alrededores del convento están ahora completamente verdes. Además, están surtiendo de agua al poblado en el que se encuentran. Una historia de fe y de coraje que vamos a contar pues en media horita, en El Espejo.
Pues bonita historia que deseamos además conocer en profundidad. En media hora, como dices, en El Espejo. Gracias, José Luis.
Hasta luego.
Y en los deportes, Chelsea-Barcelona, partido de ida de octavos de la Champions. José Luis Corrochano.
El partido es a las 9:45 en Londres, en Stamford Bridge, arbitra el turco Shakir. Vamos a conocer noticias de los dos equipos, enviado especial Manolo Oliveros.
Y novedades en el hotel del Barça en el centro de Londres, donde se abren las nubes y 10 grados de temperatura. El Barça saldrá de morado con la tercera equipación y el tema es ver si juega o no Paulinho. El resto, los de Eibar, que son los más habituales y que son los mejores, y lo dicho, si no está Paulinho, Alex Vidal o André Gómez. En el Chelsea, la vuelta de Marcos Alonso.
Desde las 8:15 lo contamos en el tiempo de juego y se juega también el partido entre el Bayern de Múnich y el Besiktas. Estamos pendientes de los resultados de las pruebas médicas a dos jugadores del Real Madrid, Marcelo, y también a Modric, que hemos conocido en las últimas horas, que también está lesionado. Las dos lesiones se unen a la de Toni Kroos. El objetivo es que lleguen al partido del día 6 de marzo contra el París.
Te estamos contando la última hora en el Mediodía COPE.
Doncs apa, que com sempre estem ja ben informats des dels serveis informatius de la cadena COPE i obrim la Nacional 240. Aquí un... avui ho farem al revés. Ja, em presento jo primer, un servidor, Ricard Álvarez, des de COPE Lleida i...
I des de Tarragona, una servidora, Mònica Carrasco. Com està, Ricard?
Bueno, anem canviant, això.
Sí.
El proper dia presentaré primer a la Mònica.
Clar, l'ordre dels factors no altera el producte.
Ahir.
No passa res.
Però tu no ets de... Tu ets de lletres, no ets de ciències,
eh? Jo soc molt de lletres. Hi ha gent que és de lletres i hi ha gent que som molt de lletres.
Hi ha d'haver de tot.
Hi ha d'haver de tot, però bé, a mucha honra, que diuen.
Molt bé, ens obrim la Nacional 240, com tots els dimarts, amb una bona perspectiva, i és que tot seguit parlarem de gastronomia. Sempre és discutible l'hora en la que ho fem, però és que és l'hora que tenim. I després d'una pausa parlarem de moda, de roba, de tendències amb la Leida Martí.
Sí, senyor, però primer, el primer és el primer.
El primer és el primer, la panxa, tu, la el paladar, panxa, la llengua. Sí.
No ens enganyem. A la una tocada, la gana ja comença, ja tu comences a notar.
No, i tant que comença.
Clar, nosaltres, per desgràcia, dinem tard, Ricard.
Molt tard.
Clar, acabem programa a les dues, entre que continuem i tal, doncs acabem dinant massa tard, jo diria.
Jo dino a les 3.
Jo també, més o menys. Sí, puc.
I t'hi vas acostumant, però la veritat és que...
però ja t'ho dic, jo a la 1 ja dinaria,
Sí, sí, oi tant, jo no? També. I més si t'expliquen coses.
Exacte. I on em portes avui a dinar?
Doncs mira, avui ens quedem a Lleida. Ens quedem al restaurant Nou Sant Jordi i parlem amb el seu propietari i cuiner també, el Francisco Gómez. Francisco, què tal? Buenos días.
Hola, què tal? Buenos días.
Hola, Francisco.
Tota una vida dedicada a la gastronomia?
Pues sí, gracias a Dios nos ha dado la suerte de poderlo hacer.
Bueno.
¿Cuántos años, Francisco? ¿Cuántos años hace que te dedicas a la restauración?
Restauración desde el año 70.
Toma, que ya.
Casi nada, ¿eh?
Casi nada.
Casi nada.
O sea, se dice rápido, ¿verdad? Parece que fue ayer.
Es muy fácil de decirlo, pero hay muchas calamidades, muchas alegrías, muchas de todo durante tanto tiempo, ¿eh?
Claro. Oye, yo tengo una duda. ¿De qué te viene a ti la pasión esta por la cocina? Porque tú estás ahí en los fogones, ¿no?
Sí. Pues bueno, pues empecé con 14 o 15 años, por las tardes cuando podía, y continué y aquí estoy.
¿Pero teníais tradición en casa?
Pues sí, porque tenía un primo hermano que tenía un restaurante. Ajá. Y me metió en la cocina y bueno, me dijo, hasta que no aprendas a cocinar no sales de ahí. Y así continúe.
Ya sabes que estamos haciendo este espacio para la provincia de Tarragona y en Lleida. Ya sé que bueno, no vamos a concretar, pero alguna cosita tú has hecho en la zona de Tarragona también, ¿eh?
Sí, en la zona de Tarragona tuvimos un restaurante en Torres en Barra.
Ajá.
Y he tenido otro en Lilla, en Col de Lilla, en Collado Lilla.
Ajá. Uh-huh.
Y bueno, y hemos ido haciendo lo que hemos podido.
Vamos, o sea, que la Nacional 240 te la conoces un poco, ¿no?
Pues sí, pero no creas que soy mucho de carretera, ¿eh?
No, y esta en concreto, no, que está un poco mal, no.
Es incómoda esta, no es bueno.
No soy de las personas que les gusta conducir demasiado. No. Aparte, tampoco tiene mucho tiempo.
Claro.
Porque la cocina, si quiere hacerla bien, necesita mucho,
necesita tiempo.
Horas.
Sí, señor, muchas horas y mucho cariño, ¿eh? Que eso se nota.
Francisco, ahora tenéis el restaurante Nou Sant Jordi. Lo sí. que me lleva a preguntarte es que antes hubo un restaurante Sant Jordi, supongo.
Antes teníamos un hostal restaurante Sant Jordi en la carretera Huesca. Lo hemos tenido 26 años.
En Lleida, esto, ¿eh?
En Lleida, en la carretera de Huesca, a la salida de Lérida.
¿Y ahora dónde estáis?
Ahora estamos en Corredor Escocés número 71,
uh-huh.
¿Y un local más reducido, unas 50 personas, pero bueno, que de momento estamos aguantando aquí hasta que Dios quiera.
Este es el restaurante Nou Sant Jordi.
Nou Sant Jordi.
Corregidor Escocés de Lleida, apunte.
Sí, el número 71, y yo os doy un teléfono.
Está la nueva Valacia.
Ajá, 973-2492-11, 2492-11. Que puedes llamar y hablar con Francisco. Oye, que te he escuchado en la radio, que quiero venir a probar. ¿En el restaurante Nou Sant Jordi, Francisco, en qué os especializáis?
A ver, pues hay... A ver, nosotros los platos que ofrecemos al público es el que hemos hecho toda la vida, que son los platos que nos han dado al menos la subsistencia para poder seguir adelante.
Mm-hmm.
Pues o sea, hay muchas especialidades.
Cocina tradicional.
La paella, hacemos 5 clases de paellas. Los viernes se hace un menú especial con paella, pero cada viernes una paella distinta. Un menú que, vamos, el público lo acepta muy bien y, bueno, y seguimos haciéndolo.
Mónica, ¿qué tendrá la paella?
Ay, es que sí, la verdad es que además es un plato, ¿no?, que se hace de forma muy distinta, dependiendo de
las zonas. Pero hay que tener las manos rotas para hacer una paella, ¿eh?
Sí, señor, es un plato dificilísimo. O sea, los arroces en general a mí me parecen complicadísimos de hacer bien.
Nosotros tenemos aquí el montañesa, milanesa, arroz a banda... pelellado, pelellada, marinera, en fin.
Caram.
Tenemos 8 paellas.
Caram.
Ah, això, Ricard, això ho haurem d'anar a tastar, eh?
Sí, esto se tiene que ir a probar, eh?
Entonces,
pues yo creo que sí, tendríais hoy, que venir un día.
Francisco, nos vas el arroz, como digo, es complicado, o sea que no sé si es tu receta, la propuesta de hoy, o vamos por otras cosas.
A ver, yo creo que el arroz es una especialidad y le tienes que coger el punto de tal manera que el arroz no se pegue, que quede suave, que tenga buen sabor. Los secretos son los buenos caldos, porque si no haces un caldo primero, no te sale el arroz.
Sí, señor.
Porque sale el agua lavada, o sea, el arroz lavado. Y bueno, son platos no para hacer una receta, sino para hacerlos.
Claro. Entonces, ¿qué nos propones? A ver, ¿qué nos
una
enseñas
propuesta,
hoy?
Una receta.
Un plato rápido, por ejemplo, pues un revuelto de espárragos, estrigueros y gambas.
Ah, muy bien.
No, además, sí, explícalo bien, porque Mónica y yo tomamos apuntes y después lo probamos.
Exacto, y el punto del revuelto también tiene su complicación, ¿eh?
Sí, porque hoy dicen huevos rotos, pero una cosa es el huevo roto y otra cosa es el revuelto.
Exacto.
Mm-hmm. Es muy parecido, pero no es igual.
Entonces, ¿qué necesitamos? A ver, me has dicho...
Pues necesitamos 2 huevos, media docena de espárragos trigueros...
Mm-hmm. Sí, estoy apuntando,
docena,
¿eh?
Media docena de gambas, saltea las gambas, echa los espárragos escaldados, troceaditos,
¿sí?,
le escapa los huevos sin batir,
sin batir.
Va removiendo al fuego, y luego una chiquitita de crema de leche, la sal, la que el público le guste, claro.
Ajá, o sea, los huevos sin batir.
Sin batir.
Ah.
A ver, yo esto debe ser lo que yo estoy haciendo mal y por eso no me quedan bien cuando hago revueltos.
Sin batir, o sea, es decir, que saltear las gambas, le echas el espárrago escaldados, solo escaldados, los remueves bien, le echas los huevos y le dejas que el huevo se cuaje. Cuando está cuajado con los espárragos y las gambas, le echas una poquita de crema de leche y ya 2 rebanadas de pan frito.
Y alegría, y a disfrutar.
Ya está.
Y a disfrutar del plato.
Exacto. Pues oye, hombre, Ricard, jo crec que aquest sí que el pots fer, eh?
Hombre, yo, Francisco,
es fácil.
Yo, mira, este me empeño a probarlo.
Y el día que quieras puede venir, ¿eh?
Hombre,
hago el momento, ¿eh?
Mira, pues oye, primero vendré a coger apuntes, me pongo contigo en la cocina y
y después te saldrá un poco mejor.
Y después ya claro. Invito a Mónica, porque si no quedamos mal.
Que yo
malos.
Soy muy exigente, ¿eh? Entonces hay que... Bien, pero me gusta.
A mí me gusta que sea exigente. Así
claro que sí.
Mí, ¿eh?
Claro que sí. No, pues está muy bien, además que, oye, tú le has echado trigueros y gambas, pero vamos, que esto tiene combinaciones muchísimas.
Se puede hacer de ajos tiernos con bolet.
Claro.
Y jamón, que sale muy bueno también.
Si es que el huevo es una cosa maravillosa, ¿sabes? Es que todo le queda bien.
No, y además últimamente ya han dicho que, yo cuando era pequeño siempre decían que podías comer solo uno por semana o dos como mucho, y ahora ya han dicho que 5 o 6 no pasa nada.
No pasa nada.
Bueno, si no es...
Las modas.
Todo es malo con exceso.
Correcto.
Vaya que
sí. Y todo es bueno si se toma con cautela, o sea, a ver...
Perfecto, pues oye, me gusta mucho esta receta, Francisco, vamos a ir a probarla, pero bueno, yo, Ricard, tenemos pendiente ir a probar uno de esos arroces que son la especialidad del Nou Sant Jordi, ¿no?
Sí.
Pues a mira. Ver si aquí eso espero.
Francisco
bien.
Gómez, eres propietario y cocinero también del restaurant Nou Sant Jordi, que ara el trobeu a Lleida, al carrer Corregidor Escofet número 71, i al telèfon al 973-24-92-11, 24-92-11. Francisco, oye, que ha sido un placer, que nos hayas atendido.
Gracias. Igualmente.
Venga, vuelve otro día,
gracias.
¿Eh?
Buenos días.
Gracias. Bueno, Mónica... aquí, yo crec que sí, aquest sí que el faré.
Aquest sí, no? Aquí, aquesta
sí.
Recepta, jo crec que
el Francisco m'ho ha fet
facileta,
fàcil, eh? Bueno, m'ho ha fet fàcil, a veure, que té la seva gràcia.
No,
això,
has d'agafar el punt a la cocció sí. De l'ou, però jo crec, jo a tu et veig capaç, eh?
Bueno, ho provarem. Sí. I si em queda bé, llavors ja et convido, perquè jo sempre ho he de provar abans, això, eh?
Sempre s'ha de provar primer. Escolta, fem una petita parada, molt petita, per la públic, perquè tinc aquí a la Leida Martí, que ja vol que li obri el micro i encara no pot ser.
¿Tienes un proyecto innovador en el ámbito de la industria energética o la movilidad? Fundación Repsol, a través de su fondo de emprendedores, te da el impulso que necesitas para hacerlo realidad. Tienes hasta el 12 de marzo para presentar tu propuesta. Infórmate en fundacionrepsol.com. Fundación Repsol, energía social.
En un colegio de Talavera de la Reina aprenden matemáticas a través de la cocina. Teresa es una de las profesoras.
Que levante la mano a quien no se le atragantaron las mates en el cole.
Tuvieron que elaborar platos en familia y tuvieron que hacer un dossier de esa elaboración, de este proceso.
De lunes a viernes de 3 a 7 en la tarde con Ángel Expósito encuentras el mejor entretenimiento.
Su alarma de Securitas Direct ha sido desconectada.
Anda, si te has puesto alarma, ¿qué tal?
Muy contenta. Lo mejor es que la puedes conectar cuando estás con los niños durmiendo en casa y eso da muchísima tranquilidad. Si llego a saber antes lo que cuesta, me lo hubiera puesto según me mudé.
Protege tu hogar con la alarma de Securitas Direct con detección anticipada. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Foto de Laura en Roma, muchos emoticonos, un gif gracioso, un chiste de Laura, Laura comiendo pizza en Roma...
Ahora que lo compartimos todo, podemos compartir mucho más. En Manos Unidas compartimos un objetivo, acabar con el hambre en el mundo. Y para ello desarrollamos proyectos en 60 países. Plántale cara al hambre. Entra en manosunidas.org y comparte lo que importa.
El seguro de coche perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si te llama el jefe, te asciende y te da un coche de empresa. No, espera. Este coche de empresa. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de coche más que perfecto.
Aquí seguim, Ricard.
Això era All Dressed in Love.
All Dressed in Love.
El molt tema bé. Que escoltem, eh?
Molt bé. Veig que, Jennifer Hudson, veig que et va quedar, eh? molt bé. Però no intentis desviar l'atenció, perquè no. Ho estàvem comentant la Leida Martí i jo abans, que ha arribat aviat avui, hem pogut parlar una estona abans del butlletí tot plegat. No ens has enviat foto dels mitjons.
No,
a Leida, no sé, a Leida, bon dia.
Bon dia,
Leida.
No li estàs veient la cara. No li estàs veient la cara, Ricard, però jo de tu faria una foto ara mateix, eh?
Tan.
És que...
Ricard!
Mira, et diré que la Jennifer Hudson aquesta és...
Au, au, desvia l'atenció.
És alta, eh? Medeix 1,75 m.
Mira com jo.
Desvia.
Nascuda el 12 de setembre del 81, eh?
És del 81, la Jennifer
sí.
Hudson, que
és jove.
Ah, però és
joveneta.
Que és jove.
Sí, sí, veus? De què parlem avui?
No, dels mitjons, dels mitjons de color, que encara
quasi
estem
cole,
esperant
eh?
La foto. No, no colarà, no? Amb quines dos t'has anat a trobar? Ai.
Pobre Ruth, que es va estar menjant lo del leopardo tota la temporada.
L'hauré de fer, no? Sí, ja ho veig, l'hauré de fer.
Home, per favor, però no per sí. nosaltres, per l'audiència. Deus a la teva audiència.
Menys mal que ens farà cas.
Vols dir que l'audiència vol veure els mitjons que porto?
És una demanda popular. Regarna, estic convençuda. Si no, que truquin al 977-32-60-50 o Twitter, @copetarragona@copelleida.
Sí, almenys que no creen un hashtag amb això, eh?
Oi, podríem fer un hashtag.
No.
Els mitjons no, del
cal.
Ricard.
Els mitjons del Ricard. I fas trending topic. Venga. Estaria bé, seria molt bo, seria molt graciós. Però bé.
Home, seria un puntazo.
Home, seria un puntazo, però dubto que generi
dubto
tanta expectació.
Dubto que passi, però tot arribarà. Però bé, escolta, Ricard, si la setmana passada ens va quedar clar que ens espera una primavera pop, pel que fa als colors de la roba, no? Colors llampants, colors forts, amb personalitat, a Leida, m'estàs dient això que m'has apuntat abans, que això també ho veurem amb maquillatge?
Doncs sí, la veritat és que tenim diverses tendències amb maquillatge. La primera, que seria donar-li el toc a través de diferents colors d'eyeliner,
sí.
amb colors així una miqueta més poperos, més diferents, com un blavón, o... Sí, sí, molt així, molt guai. La veritat és que sí, doncs tenim... Són antagòniques, aquestes dues tendències. Tenim això, doncs, la tendència més popera, que ve de la mà dels looks més extravagants i més divertits, en els quals jo combinaria, per exemple, amb això, amb un punt extravagant, però sempre amb colors molt càlids a l'hora de vestir-se, més aviat amb blancs, donant el cop de color als ulls o al llavi, que aquest any entra molt el rosat al llavi, també, un color molt divertit, molt bonic, molt de primavera, també. I després tenim l'altra tendència completament antagònica, que és de la sutilesa, de la dolçor, a maquillar-se molt, com ho diria, natural.
Ah, sí?
Sí, 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 sí. Vull dir, molt senzill.
Les estridències te les poses a la roba.
Sí, home, fem la combinació clar. Contrària.
Clar, és que hem de compensar, perquè tu imagina't que vas, no?, de groc i verd, per exemple, i a sobre un maquillatge, no? Vull dir, és una mica...
Ma, ja és una miqueta, com dius tu, arbre de Nadal.
Molt bé. És que m'ho has tret de la boca. Correcte. Llavors, això, mira, ara m'estic recordant de quan vam comentar els Goya, també,
sí.
que també hi havia doncs, molts articles al voltant de les tendències al maquillatge, i és veritat que hi havia molta tendència al maquillatge molt natural. O sigui, aquí ja estàvem apuntant el que ve a primavera, però que no vol dir no anar maquillat.
Home, clar, a veure, és molt més difícil anar maquillat natural que anar maquillat. Per què? Perquè l'anar maquillat natural, la clau és que no es noti que vas maquillat. I, bueno, sempre costa una miqueta més encertar sobretot el to de la pell. Pensem que hem de donar color amb els polvos, no amb el maquillatge, que a vegades generalment... Jo aquí m'equivoco, ho reconec. Dono més color amb el maquillatge que no pas amb els polvos. Però, bueno, perquè el meu ja és practicitat i rapidesa al primer al matí, que tampoc no és que m'estim massa hores allà dalt del mirall.
No, ja ens agradaria tenir més temps als matins, però no és el cas.
Sí, sí.
Jo tinc una sort a part que a mi no em veuen aquí, a la ràdio,
Molt bé. Veuen. Bueno, sí, sí, tens una sort, la veritat, perquè hi ha dies al matí que millor que em quedaria a casa, però bueno... Bueno, el que anàvem, el tema d'un maquillatge molt més suau. Podem tirar molt de lo que és del gloss, del llavis, que us en recordeu que també fa uns anys es va portar moltíssim el gloss, així més aviat nude, que te dona, pues, això, te fa els llavis pues, molt més melosets i te dona també un toc de vitalitat. Juguem molt també amb el que són els il·luminadors, tant aquí sota, damunt, tot just... Com, bueno, com se diu això? El huequito de l'ull.
On hi ha l'ullera.
Sí, el huequito de l'ull, saps? A la part de l'ullera, però no, damunt del pòmul que toca quasi l'ullera.
Sí.
Saps? Doncs aquí, pues, il·luminar una miqueta per poder donar més llum a la forma del pòmul des de dalt i també donar llum a l'ull. El llagrimer, també, que és un truco molt bàsic de ficar una miqueta de color. També és, moltes vegades, això ja es fa amb el colorete, que és una miqueta amb un toc de blanquinoset, però que es barreja amb el que portes al damunt, com si diguéssim. I li dones, plas, una pinzellada per sota de la línia del pòmul, per marcar pòmul, i així l'il·lumines. A mi, per exemple, aquest exemple m'agrada molt Jennifer López, que tira molt de... Tot i portar molt de maquillatge molt moreno, però tira molt d'il·luminadors, si us hi fixeu. S'il·lumina molt els pòmuls, s'il·lumina molt la barbeta, cosa que dona molta salut. O sigui, dona com sensació de salut i de vitalitat al maquillatge.
També hem d'anar en compte amb l'il·luminador, eh?
Bueno, sí,
es
clar,
poden fer, això, es poden fer desastre.
Bueno, la foto típica de la Terelu. O no. Jo penso en l'il·luminador excessiu, penso la foto de la Terelu un dia que va sortir a la nit, que només se li ve a blanc.
Clar, és que hem d'anar en compte.
Flipant.
Ha de ser més ric. Ara segur que estàs buscant a Google, no?
No,
s'ha d'anar en compte de no que no, sí, no fer maquillatges excessius en aquest sentit.
Correcte. Bueno, sempre quan diem de fer el maquillatge natural o el maquillatge més vistós, no estem dient de fer una capa, de dir, uala, és que m'he tocat la cara i se'm veu de tres colors diferents. No. O sigui, estem dient de fer colors forts al maquillatge i d'accentuar punts que, de la nostra cara, que volem que se'ns accentuïn, com són, com he comentat abans, a través de l'eyeliner amb l'ull o amb el llavi també, amb colors més aviat violetes als llavis, també, com aquest any que es porta tant el violeta, o de fer-los més suaus, com, per exemple, amb colors turqueses, Ai, ara m'he quedat així en d'això, que anava amb la primera i m'he quedat aquí enganxada.
Aquí no et puc ajudar no, perquè jo no estic al dia
tampoc
de les tendències.
Perquè com se diu el que ens fiquem damunt dels ulls? El, no l'eyeliner.
L'ombra.
L'ombra, això. L'ombra. Ostres, com estic avui d'espessa, perdoneu, eh? Amb l'ombra d'ulls de color així més turquesa, més coral, que dona molta llum a l'estiu també.
Per tant, dedueix, ara la meva iaia diria, o sigui, que es porta tot.
Bueno.
No, tot, entén-me, m'explico. D'una banda tenim l'opció de la naturalitat total, sense colors, sense estridències, i d'altra banda, introduir colors que potser no estem tan acostumats a portar, no?
Sí,
blaus, taronges, verds, fins i tot, no?
Sí, això sí, però he de puntualitzar que en la part de lo que si diguéssim de colors naturals és on entraria, per exemple, el punt fort de l'ombra així, més clareta, més pastela, que dic jo, en color, doncs això, turqueses, rosats, duradets, vale? O sigui, que sí que es vegi molt natural, però sempre amb un toque. Vale?
Ara he trobat la foto de la Terelu.
Ui, estava buscant de veritat.
Mare de Déu. Si fa llum i tot.
Ja, és que il·lumina. És il·luminador.
Però mira, dona la sensació de que hagués pres el sol a la cara amb un tanga als ulls.
Sí, sí, il·luminador.
Per entendre'ns.
Però potser havia anat a esquiar.
Mare de Déu.
Home, nena, per l'estiu.
Bueno,
no sé. Això es tindrà molta sort amb aquest avió d'anar a esquiar per l'estiu.
No, però mira, busqueu maquillatge, cara il·luminada, Terelu i surt directament.
Què dius?
Sí, sí.
Això se'ns n'està avui de les mans.
Sí, sí.
Santo Google, correcte. Doncs busqueu i ens dieu el que avui... ho hem de deixar aquí, que no tenim
Dóna'm 10 segons.
Te'ls dono.
Que torno a parlar de la Jennifer Hudson.
Ai, què li passa ara?
Saps que aquesta noia és actriu?
Sí, clar.
Sí.
Té un Òscar, eh?
Sí.
Un Òscar, Globo d'Oro, Premio BAFTA i tota la història. Tres àlbums, és que jo no ho sabia.
O sigui que t'hem descobert Jennifer Hudson.
Sí, sí, sí.
Ara
sí.
Doncs crec que li hem descobert la cantant de l'any.
A la pel·lícula, bueno, va guanyar per Dreamgirls.
Clar.
Que no l'he vist. Però he vist que ha fet més
doncs,
cosetes,
mira,
tres
ja
àlbums.
Ja la pots buscar.
Sí,
ja
sí,
la pots
sí,
veure,
sí.
Segur que la tens a Netflix o a Filmin
sí,
o
sí, sí.
A Movistar, no sé.
Ara la buscaré.
Doncs escolta, deures per
ja
la
està,
setmana
va.
Vinent a veure les pel·lícules de Jennifer Hudson i estar molt atent a les tendències de maquillatge, a veure si la setmana que ve tens preguntes, doncs a la Leida vale. Martí, que tornarà aquí dimarts que ve. A Leida, mil gràcies.
A vosaltres, un petó. Que vagi bé. That you can wear
each day. Bueno, Ricard, doncs te la poso més que veig que t'agrada.
Sí, sí. I... És que és molt polivalent aquesta noia i molt jove.
Molt jove, molt,
sí,
ui,
sí.
Molt. Del 81 hem dit, no?
Sí, sí.
Molt jove, molt jove. Doncs escolta, acaba de passar bon dimarts, divendres, et vull aquí a l'hora, en punt.
Aquí estarem.
Que vagi bé.
Una abraçada.
Adéu.
Comienza el Circuito Osmotic Golf Tour 2018 by COPE Cataluña en el Golf Peralada, el 7, 8 y 9 de marzo. Información e inscripciones en copegolf.cat. Patrocina Clínica Servidiges, Centre Médico Quirúrgic. Colabora Cleveland Golf, Federació Catalana de Golf y Rickson.
¿Tienes ganas de calzots? Catering El Álamo te los lleva donde tú quieras. Calzutada completa en Catering El Álamo. Te llevamos todo lo necesario. Mesas, sillas, servicio, todo desde 25 euros. Infórmate en el 977-84-62-40. La calzutada en Catering El Álamo. 977-84-62-40.
Seguim amb més temes aquí al migdia de COPE Tarragona. Anem ara fins a la ciutat de Tarragona perquè aquest dimarts l'ONG Setem hi presenta una nova edició dels Camps de Solidaritat. I volem saber més d'aquest projecte i del camp preparat per aquest dimarts a la tarda, i per això parlem amb un dels membres de Setem a Tarragona, el Josep Naval. Josep, molt bon dia i moltes gràcies.
Hola, molt bon dia.
Escolta, d'entrada, per aquells que no coneguin qui sou, qui és Setem, com ens ho explicaries? A veure, així, ras i curt.
Setem és una organització de que fa... Ara aquest any, precisament, fem els 50 anys.
50?
De desenvolupament, sí. I, bueno, és una organització dedicada a visibilitzar, sobretot, les diferències i les desigualtats que hi ha envers els països desenvolupats. Uh-huh. Així, ras i curt, seria això.
50 anys de Setem, 25, si no vaig malament, d'aquest projecte de Camps de Solidaritat, no?
Aquest any és el 25. 25 vam fer l'any passat.
L'any passat.
Ara ja som més grans.
Són en aquests 25 anys que es celebraven el 2017 del projecte Camps de Solidaritat, hi ha més de 10.000 persones que han passat per aquesta experiència. Què és el que proposeu amb aquest projecte concret?
Mira, a vegades fa bé definir-se un mateix conforme el que no és. I el que no és un camp de solidaritat és un camp de treball. És a dir, nosaltres no anem a fer hospitals, no anem a fer escoles, no anem a fer res d'això de construir per millorar les condicions puntuals de les persones d'allà dels camps on anem. Uh-huh. El que anem a fer, que això no és una crítica per al que ho fa, però no és el nostre tarannà. Nosaltres anem fonamentalment a sensibilitzar-nos nosaltres mateixos, vull dir, a veure com viuen, com es relacionen amb la natura, com fan els productes. Som camps, sobretot, de comerç just, de solidaritat, de veure com el dia a dia de les lluites que tenen, perquè així podrem fer, quan tornem aquí, implicar-nos més i veure que aquestes diferències són a nivell global i poder implicar la gent que fa els camps amb les lluites d'aquí.
Uh-huh. Una de les coses que a mi m'ha agradat d'aquest projecte i em va cridar l'atenció és això, precisament, no? No és un camp de treball, no és que us proposem anar a viure una experiència, diguéssim, mística a l'Àsia, a l'Àfrica, sinó que establim, no?, amb gent d'aquí, que vivim, evidentment, doncs, som uns privilegiats, no? Establim relacions d'igual a igual amb famílies d'aquesta altra punta de món, no? Perquè veiem quina és la seva realitat.
Efectivament, la idea és aquesta, no anem a ensenyar res perquè tampoc tenim res a ensenyar i el que volem és això, volem aprendre molt d'ells per poder-ho també aquí implementar. Uh-huh. I saber, pues, això, que les lluites no són les lluites de cadascú, sinó que és una lluita molt més generalitzada. Uh-huh. I que des d'aquí, des de Tarragona, en aquest cas, però Catalunya i Espanya, es poden fer i portar a terme moltes lluites que l'objectiu final és aquest, és treballar per un món més just.
Uh-huh. Per tant, aquest dimarts, 20 de febrer, a partir de 6:45 de la tarda, a la sala de juntes del Campus Catalunya, de la Rovira i Virgili a Tarragona, fareu aquesta presentació, diguéssim, del projecte 2018. Sí. Què és el que ens explicareu? Quines opcions doneu als que es volguessin apuntar a aquests camps de solidaritat?
Mira, jo aprofito per dir-te que serà aquí a Tarragona, al camp de Tarragona, seran tres xerrades les que farem. Uh-huh. La primera és demà, però després en tindrem una altra a Reus, que és el 14 de març i un altre ball que serà el 20, el 12 d'abril.
Vale.
La de Reus 15 de març i la de demà. Aviam, les xerrades és un primer pas obligatori per poder fer un camp. Val? Vull dir, dintre de les normes que nosaltres tenim, que les altres pues, poden ser, evidentment s'ha de ser major de 18 anys, etcètera, etcètera, però una de les, criteris que adoptem és això, a la ve formar part d'una d'aquestes xerrades. Perquè aquí donem una mica de informació molt general sobre el que és CETEM, sobre la nostra visió de lo que és un camp, què farem quan anirem a estarem al camp. Pensa que són 14 països i com a 20 camps que tenim distribuïts per tot el món. Llavors, fer una mica d'informació general sobre cada un d'aquests camps i donar una explicació de què es farà prèviament al viatge, perquè això és molt important. Nosaltres ho dividim en tres fases. La primera fase seria formació. Hi ha un curset de 40 hores que hem de fer. Després seria el viatge, pròpiament dit. I quan tornem, fem encara dues sessions formatives d'orientació sobre el que són les ONGs i on pot un participar després del que ha experimentat amb el camp.
Uh-huh.
Vull dir que és una visió bastant completa que no, nosaltres diem que el camp de solidaritat no comença i acaba amb el mes d'agost o juliol quan vagin a visitar el país, sinó que comença ja des del primer moment de la xerrada i a lo millor no s'acaba. Vull dir que tu continues perquè continues lluitant i estan organitzant-te amb alguna associació o com tu decideixis.
Exacte. Posem algun exemple, Josep, si et sembla, no? Perquè, com deies, hi ha moltes destinacions, diguéssim, en les que podem triar, tant a Àsia, Amèrica Llatina com a l'Àfrica, no? Hi ha més d'una vintena, crec, de camps on poder triar.
Sí.
Quina és la vostra proposta per a algú, per exemple, que ara estigui escoltant i digui, ostres, doncs igual a mi m'interessa i vull formar part d'aquest camp el 2018. Un exemple. Què és el que ja aneu a fer, per exemple? O no sé si tu personalment hi has anat, no? I ens podries fins i tot explicar què és el que has fet.
Mira, jo l'últim que he fet és el 2014 i va ser a Guatemala. Llavors, els camps es diferencien uns d'altres en funció de la contrapart que ens acull. Val? Poden ser cooperatives, poden ser sindicats agraris, poden ser fins i tot religioses, en funció de l'acolliment aquest és el que desenvolupem més o desenvolupem menys. El meu cas, per exemple, és el Guatemala, la contrapart que es va acollir és el CUC és un sindicat agrari,
uh-huh.
I el que vam conviure amb famílies indígenes, d'allí els maies, i ens van explicar, força bé, i vam viure com les dificultats que tenen en tots els sentits. Fins i tot de conreuar la terra, fins i tot la possessió d'aquesta terra, com els hem anat traient els terratenents del país, i a partir d'aquí, vull dir, empapar-nos ben bé de lo que és la vida d'aquestes comunitats.
Mm-hmm.
En altres casos, pot ser a Nicaragua, per exemple, hi ha cooperatives, hi ha contrapars que són cooperatives cafeteres i tal, i podem treballar molt i molt bé el tema del comerç just, quines dificultats tenen amb tot el que signifique la recol·lecció del cafè, etc. I després, pues, els preus, que quan no els decideixen ells, pues, realment són preus que a vegades quan tornem i prenem aquí un cafè, sabem realment el que val.
Exacte.
O sigui que tots una sèrie d'exemples, el de la Índia també treballa molt el tema del textil. A Filipines tenim un camp que treballa molt la delinqüència, diguéssim, juvenil, infantil i fins i tot de la prostitució, etc.
Uh-huh.
Vull dir que són temàtiques molt, molt, molt variades que els companys i companyes que vulguin assistir demà i aquests dies que fem xerrades tindran els seus camps a disposició a la pàgina web també del CETEM per anar fent guia, per anar sapiguent d'on tenen camps i a què dediquen, val? Perquè tots són diferents.
Exacte. Al web www.setem.org tenen molta més informació, no? I a mi m'has dit ara, l'únic requisit és tenir més de 18 anys. És l'únic que hem de complir si volem participar en aquesta experiència?
Efectivament, sí, aquest és la marca que els donen per al tema de viatges i passaports, etc. Després, evidentment, ja t'he dit jo que s'ha de... Les internes, diguéssim, que una seria aquesta, és haver participat en una xerrada, demostrar l'interès suficient com per... Després de la xerrada vindria una entrevista ja personal on definiríem entre els sol·licitants i nosaltres, sabem quin és el camp que més li tocaria, val? En funció de les seves necessitats o de lo que ells hagin pogut veure a la web.
Clar, ens guieu una miqueta, no? Perquè a vegades, doncs, depenent dels interessos de cadascú o de les preocupacions, doncs potser vas al cap, no?, de dir, no, jo vull Amèrica Llatina, no? I vosaltres dius, ostres, doncs sí, t'interessa, no?, el que deies, però és un tema molt interessant, el tema del tèxtil, no? A la Índia m'has dit que es treballava. Sí. No, ara que potser sembla que tots som una mica més conscients, no?, de d'on ve allò que comprem, o hauríem de ser, com a mínim, no?, d'on ve allò que comprem i quan ens costa, quan val, doncs pot ser una experiència, jo crec, molt interessant per després fer feina aquí, que aquí és la clau,
clar,
no?
Tot està una mica relacionat amb, per això la xerrada és aquesta, perquè també informem, doncs, de què és Setem, i tot està una mica relacionat amb les campanyes que ja té Setem, i la campanya aquesta és definida de campanya Roba Neta, que és on expliquem de on ve la roba, de com que et costa una roba, que guanyen els que fan la roba, etcètera, etcètera. Uh-huh. No? Una part important d'aquesta tota formació és que nosaltres fem... Vull dir, que la gent no es coneix quan va al camp. Tenim una trobada zero, que és de formació també, que és allà on coneixes tu el grup que et tocarà per viatjar allà on te toqui.
Sí.
Val? Això és interessant perquè, bueno, el que volem reforçar sobretot és és la dinàmica grupal, vull dir, el col·lectiu, més enllà del personal, perquè quan anem a, jo què sé, a Nicaragua, a Guatemala, a Brasil, que tots altres llocs tenim puestos, tenim camps per fer, doncs que el coneixement sigui molt més grupal que no individual.
Exacte.
Perquè allí es treballa molt més col·lectivament que individualment. Mhm. I una de les maneres és això, vull dir, és donar-te a conèixer tu aquí amb gent que pot ser de Manresa, un de Tarragona, un de Manresa, un de Lleida, un de on sigui, no? I conèixer, pues això, fer l'esforç de conèixer-te aquí per fer el viatge junts, perquè allà també trobaràs gent que no coneixeràs de mai.
Exacte. No sé si ja acabo, Josep, hi ha un perfil pel que veieu, però com diem, fa 25, aquest serà el 26è any que porteu a terme aquest projecte. És molt majoritàriament gent jove la que s'involucra en aquests camps de solidaritat o hi ha una mica de tot?
Aviam, hi ha i volem que hi hagi una mica de tot.
Clar.
Sí que és veritat que la franja, que et diria jo, de 20 a 30 anys és percentualment és majoritària, però sí que el que proposem, i per això fem, quan fem els grups que van a viatjar i tal, mirem que sigui una cosa bastant... que hi hagi gent de tota l'edat possible. Val? Aquest és el nostre... Precisament per això, per no marcar diferències, per ser tot un grup i un col·lectiu el que treballi col·lectivament. I llavors, doncs, això intentem... Ara, també et diré la veritat, el percentatge major és la franja aquesta de 20 a 30 anys.
Clar. Doncs això ara comença ara el període d'inscripcions i d'informació de tot plegat. Això és per viatjar, en teoria, Josep, juliol-agost de 2018, no?
Sí, majoritàriament els camps són juliol i sobretot a l'agost. N'hi ha algun específic al setembre, però no... Vull dir, la majoritat són entre a mitjans de juliol i el mes d'agost.
Doncs aquest dimarts 20 de febrer, a partir de 6:45, a la sala de juntes del Campus Catalunya de la URB a Tarragona, primera oportunitat aquí al Camp de Tarragona per veure-us, no?, conèixer-vos en persona, que la gent interessada pugui informar-se, preguntar-vos, no?, com funciona tot plegat, no?, els bitllets d'avió, qui se n'encarregue, qui ho pague, tot plegat com va, i després a Reus ens has dit 15 de març i Valls 12 d'abril.
Vale? Molt bé, doncs això.
I si no, doncs www.setem.org i allà tenen tota la informació. Josep, ha estat un plaer tenir-te per aquí. Torna quan vulguis.
Molt bé, gràcies.
Gràcies.
Quan vulgueu.
Jean-Claude Van Damme, oscuro y desconocido. When the beat
drops. Tus nueve vidas parecen estar acabándose.
Dos tipos, con pasamontañas.
Esto es por mi mujer.
Dos de Van Damme, el sábado por la noche, Cine sin Cortes, en 13.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
¿Tu hijo tiene problema en los estudios? ¿Le falta motivación?
¿Le cuesta concentrarse? ¿No sabe estudiar?
El método de estudio del Instituto Pascal le ayudará a aprobar.
Entra en institutopascal.es.
Un motero no se come ni un atasco.
Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero.
Trae tu moto a la Mutua y te bajamos el precio del seguro, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
¿Crees que el invierno es gris y aburrido? Pues te equivocas, porque con la semana del crucero de viajes El Corte Inglés disfrutarás de una explosión de color e ilusión contratando tu crucero por el Mediterráneo, Norte de Europa, Caribe. Adelántate y elige el camarote que más se adapte a ti. Reserva desde 60 euros y aprovéchate de hasta el 70% de ahorro. Pago en 3 meses y hasta 10% en una tarjeta regalo del Corte Inglés. Y si el precio baja, te lo igualamos. Infórmate en la semana del crucero de viajes El Corte Inglés.
Doncs una setmana més seguim parlant aquí una mica de nosaltres, no? Seguim mirant una mica al Melic perquè seguim parlant de ràdio, però bé, ara ho expliquem tot. Ruth Guerrero, molt bon dia.
Molt bon dia.
El primer és el primer, s'ha de saludar.
Sí, quin gust, eh? Estar aquí, sempre. Ja no sé què dir.
Que bé, jo els dimarts vinc contenta, perquè tinc tantes visites els dimarts.
Ah, que bé.
Clar.
Us feu estimar, us estimem massa, dona.
Clar, jo els dimarts, mira, o sigui, d'entrada ve la Dada Giner cada dimarts, ve la Leida, venen els cuiners, ve la Ruth, jo sé, ja em poso contenta perquè sé que els dimarts us veig
a tots.
A mitja família, no?
Ho fas a propòsit, no, això?
Sí.
Ah,
és que
ja
jo crec que, com que el dilluns, no sé si a vosaltres us passa, potser als oients, els dilluns acabes com a molt esgotat. Per mi els dilluns, no?, em costa molt...
Sí, arrencar.
Arrencar. Llavors, els dimarts necessito aquest, no?, aquest xot, aquest xute d'energia,
sí,
una mica de veure-us. Llavors.
Sí, de positivisme
clar,
nostre.
Així, ja, tot, així ja fa baixada tota la setmana. Però bé, deia que continuem mirant-nos el Melic, perquè la setmana passada, un dimarts, dimarts 13 de febrer, celebràvem el Dia Mundial de la Ràdio amb tots vostès, amb temes especials al programa, i la Ruth va sortir al carrer a preguntar-li a la gent què escoltaven a la ràdio, què els agradaria escoltar, però bé, com van les coses al directe, ens vam quedar curtes de temps, llavors és de justícia, que ja que d'entrada la Ruth va sortir al carrer a treballar a buscar opinions i que la gent molt amablement doncs, et va atendre, jo crec que havíem de fer una edició, una parte 2, no?
Sí, sí, i a més que, com tu ja vas dir, aquí celebrem la ràdio, el Dia de la Ràdio, tots els dies.
Cada dia, exacte, exacte, amb el Dia de la Ràdio fem una mica més de festa, no? Però que aquí ho celebrem cada dia, tan aviat com s'obre el micro i, bé,
ja
i tota l'estona prèvia que ho estàs preparant, això ja és celebrar.
Sí. Aniversari. Sí, és el que ens agrada a nosaltres.
Llavors, mira, la setmana passada les reaccions que ens vas portar d'entrada ens van donar, perquè te'n vas anar al mercat a preguntar, no?
Sí, que millor que allà l'epicentre de tot, no?
Ens va donar una visió de que la gent escolta coses variadíssimes,
sí.
Informació i música que busquen també emissores diferents per cada cosa, no? O sigui que el públic fa molt zapping, que això és molt sa
i
molt bo.
Sí. I ens van donar bons apunts del que els agradava i del que no els agradava més.
Sí, per exemple, ens deien massa anuncis.
Per exemple, imparcialitat, també volen, a les notícies. No molt de reggaeton, també.
No els agrada gaire, no. Suposo que això depèn, sí, depèn de l'edat, també. Bueno, clar, és que jo ara vaig això ho he après aquest cap de setmana, eh? Ara ja el que està de moda no es diu reggaeton, ara és una cosa que es diu trap.
Què és això?
A mi,
ara m'has deixat parada.
T'he deixat parada. És que, però he de dir que m'ha posat al dia una persona de 12 anys. O sigui, que imagina't.
Ah, sí? Volem saber què és el trap.
Bueno, doncs mira, parlarem un dia amb un expert i us ho... Bueno, no sé si us ho vull explicar, però és una barreja entre reggaeton i rap, però bé, segons el meu parer, amb lletres de... Bé, dubtosa qualitat.
Sí, sí, hi ha alguns experts en això de les cançons que diuen que a veure si canviem una mica, mínim les lletres de la cançó. No els ritmes, però sí les lletres de la cançó.
A veure. No ho sé. Però bé, que ens faltava, tenim clar això, no? El que els agrada, el que agrada, però ens faltaven coses per saber.
Sí, ens faltaven què escoltaven de més. Sí, sí, perquè nosaltres el que volíem sobretot és que ens diguessin que era el que, allò que escoltàvem sempre, i com hi havia molta varietat, doncs ens faltava una miqueta més de variat.
La música, sobre todo, en especial, y la tengo siempre puesta. Y es lo que más me gusta cuando y en el coche y en casa, y me entretiene mucho. De siempre, 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 de siempre. Yo diría que desde bien jovencita. Es que está bien, es que como es, por ejemplo, en Cadena 100, suelo poner... Por la mañana hay unas horas que hacen un programa muy bueno, en La Tope. Sí, hay varias que tienen su... Yo sé que en cada hora, pues, voy cambiando también, porque hay que variar.
Escolto la ràdio quan vaig en cotxe. És quan tinc temps d'escoltar la ràdio, i sobretot música. No? És bàsicament és quan sentim la ràdio, perquè durant el dia aquí ara mateix al mercat, el que són pel perfil musical, i quan vaig en cotxe, bàsicament.
Al matí, la cadena dial, perquè estem molt sols al mercat i el vaig d'escoltar.
Normalment els noticiaris i alguns programes específics, i m'abaixo molts podcasts, molt variat, des de música fins a programes d'aquests tipus els de la tarda de RAC1, programes d'humor, des de l'any 1981, perquè vaig començar a escoltar un programa que feien a Ràdio 3, que es deia Tiempos Modernos, i em vaig enganxar amb aquest programa, vull dir, l'Antoni Bassas, el Manolo Ferreras, que era el presentador de Tiempos Modernos, molta gent.
Clar, clar, és que és veritat que ja això de tenir el vici, que li dic jo, no? D'encendre la ràdio, de vegades ho fas perquè ho has vist a casa, no? Perquè la mare o l'àvia o el pare tenien la ràdio sempre posada, però moltes vegades perquè de cop t'enganxa un programa concret i ja agafes aquesta rutina, no?
Sí, sí, aquesta dinàmica. Bé, per tradició, pel que sigui, el cas és que la ràdio enganxa, i sobretot el que ens agrada és que també els oients s'actualitzen. Ens deia, exemple, de descarregar-se podcast, d'anar allò més fidel, allò que més t'agrada, no?
Exacte, i perquè a més de vegades per temps, doncs mira, m'agrada molt el programa aquest que fan de 12 a 2, però clar, aquesta hora estic treballant i no el puc escoltar. Doncs no passa res, perquè avui en dia... Sí, sí. Ho poden escoltar a través del podcast, els nostres també,
Sí,
jo ho recordo, aprofito.
Sí, sí, molt bé.
Ja que el Pisuerga passa per Valladolid, si van a www.cope.es, busquen a les emissores, busquen Tarragona Reus, allà poden accedir als àudios de cada dia que els pengem, Cada dia tenen el programa allà sencer, i si no encara més fàcil els hi poso, al Twitter @copetarragona, cada dia tenen l'enllaç.
Sí, sí, que és facilíssim, o sigui, jo crec que és una manera de tenir-nos, d'estar en contacte, no?
I que dius, mira, és que jo m'ho puc posar de 7 a 9 del vespre, que és quan estic a casa, doncs mira, fent coses per casa tranquil·lament, doncs a aquella hora se'l posen, cap problema.
I ja està, i és el que et permet, la ràdio és així, que et permet fer qualsevol cosa i mentrestant que estigui sonant.
Exacte. No? Doncs dèiem, el futur, parlem del futur, ens ho deia, no? Aquesta persona que tenia el podcast probablement sigui una de les formes del futur, no?
Sí, però a mi la pregunta que em venia era això, què en pensen els oients del futur de la ràdio? En té, no en té, com l'utilitzaran ells?
No, jo no ho crec. No ho crec perquè tot el jovent va amb els MP3, amb els mòbils, amb les tablets... Jo no ho sé. Ojalà m'equivoqui, perquè és una cosa de tota la vida, no? Però el jovent no puja amb la ràdio a cuestes.
Mira, amb la feina, sí. Estàs a la feina i estàs escoltant això, vull dir, jo per mi sí. Sí, sí.
Hi ha moltíssima gent que jo sé que la ràdio li da molta companyia i sempre lo tienen de fondo i la ràdio acompanya i acompanyarà sempre, penso jo. Penso que sí, sí, sí.
Sí, seguro. La ràdio i tanto. No se puede, no hay que perderla. Qui la pierda es porque no tiene alegría.
Sí, 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 la ràdio sempre ha de ser entre nosaltres, vull dir, això és una cosa que és evident.
Sí, jo i tant. Jo crec que sí. Home, si fas feina al matí com jo i estàs sola, te fa molt bé, t'acompanya.
I ara, des de l'aparició d'internet, es va dir que les ràdios es morirà, no? Hi ha la famosa cançó, el vídeo matarà la ràdio, Video Kill the Radio Star, no? Doncs no l'ha matat. Al contrari, doncs s'escolta, vull dir, aquí l'escolto molt per internet i trobo doncs que s'han actualitzat molt, doncs tot, quasi totes les cadenes. Llavors és qüestió d'anar escollint les teves preferències.
Jo crec que ell ha donat a la clau, eh? Ho acabarem escoltant, potser, evidentment, tot a través d'internet, ja sigui l'emissió en directe, que es pot fer també a través del web de COPE, eh? Aprofito,
sí,
o de
sí,
l'app,
sí, sí, sí,
es pot escoltar en directe, i si no, doncs això que dèiem a posteriori, no? El podcast, o pots escoltar el podcast de fa dues setmanes, no?
Per exemple, sí, sí, és la revolució del que té internet.
Exacte.
Conjugat amb la ràdio. Els oients són uns experts, eh?
I tant, ja ho veig, ja.
Hem descobert que sí, que tenen un punt crític que és importantíssim. Pels mitjans de comunicació sí que ho és. Mm-hmm. Molt.
Imprescindible. Doncs escolta, nosaltres els agraïm moltíssim, que ens hagin atès, perquè d'entrada a la Ruth, perquè jo sé el difícil que és anar amb el micro i parar algú pel carrer.
Sí, sí, perquè estan enfeinats
estan
fent altres
coses,
i
però així. Sé que és una feina dura i de vegades poc agraïda, però en aquest cas ho ha estat molt, perquè a més hem trobat gent molt maca que també et va dedicar uns minuts i això és d'agrair, ho agraïm especialment.
Sí, sobretot molt divertida és, quan et responen i entres al joc, la veritat que dona alegria, eh? És molt agradable. Molt.
Doncs escolta, això ho continuarem fent cada setmana, evidentment,
sí,
com recordo ja en altres moments durant la setmana, si volen que la Ruth vingui allà on són vostès per parlar d'un tema, per exemple. No, és que se m'acudeixen mil coses, eh? Des de presentar una associació, des de donar a conèixer una iniciativa solidària, des de denunciar alguna cosa que estigui passant al seu barri, no? A la seva ciutat, al seu carrer, doncs ens ho poden fer arribar a través del WhatsApp del programa, una nota de veu al 672 65 35 34, 672 65 35 34, i si no ens truquen també al 977 32 60 50, i el Twitter i el correu, que ja se'l saben, no ho torno a repetir, però atents al telèfon per això que direm ara. Tenim dues coses a dir abans d'arribar a les dues. La primera és que aquest cap de setmana, a la Tàrraco Arena Plaça, Ruth, hi haurà el Tàrraco Click. Estàs al dia allà d'això?
Sí, sí, estic mig al dia.
T'agraden els Playmobil?
Sí, molt. Jo encara els conservo,
sí?
I en compro, eh?
Ui, doncs has d'anar a la Tàrraco Arena Plaça, no et dic més. Bueno, és que aquesta setmana en parlarem al programa del Tàrraco Click amb un dels seus impulsors. No t'ho perdis, escolta'ns cada dia. Però, a més, si voleu anar, tu, em sap greu, Ruth, no pots participar, però si sou amants dels Playmobil... No pots. Sou amants dels Play... Això seria prevaricar i corrupció, i aquí no n'hi ha, d'això.
No, aquí no. Si he d'anar, aniré jo per pròpia voluntat.
Exacte.
Jo m'informaré
pagant
primer, amb aquesta entrevista, i després hi vaig.
Llavors, però si algun dels nostres oients és com tu, amant dels Playmobil, en guardes, no? Dels que més t'han agradat, i en compres de especials de diferents que vinguin d'altres països, per exemple, doncs has d'anar al Tàrraco Click, al Tàrraco Arena Plaça, del 23 al 25 de febrer, aquest cap de setmana, i tenim aquí que tenim una entrada doble.
Ai.
Per anar-hi, una entrada doble, que passaran així sense pagar res, pum, cap a dins.
Jo aniria, eh? És que són molt especials.
Però tu no pots participar.
Ai.
El primer que ens truqui, o primera que ens truqui, al 977 32 60 50, 32 60 50, s'emporta aquesta entrada doble, va. I arribem al punt de les dues i ens permetran que canviem una mica de registre, una mica no, canviem moltíssim, perquè no volíem acabar el programa d'avui sense tenir un record per un company periodista, el Joan Castell, que ens ha deixat avui, molt jove, als 30 anys. I bé, el Joan Castell suposo que molta gent potser l'haurà escoltat, no? Perquè ha treballat en molts mitjans de les comarques de Tarragona, darrerament l'escoltàvem a Onda Cero.
Així és.
Parlant també d'esports, amb els companys, amb el Pablo, amb els companys d'Onda Cero, i doncs nosaltres només volem donar des d'aquí el condol, evidentment, a la família i als companys.
Sí, la veritat que sí, jo vaig coincidir alguna vegada, perquè és normal, entre tots, doncs, alguna ocasió, doncs, ens trobem, i era un noi molt afable, molt bon tracte, i sobretot un excel·lent professional. O sigui, com jo dic, les ones ens el deixaran per sempre.
I tant que sí. Doncs una abraçada des d'aquí a tots els que avui ho estan passant una mica malament. Ruth, moltes gràcies.
Gràcies.
T'espero la setmana vinent.
Vinga, una abraçada. This is Radio 90.
Doncs amb això arribem pràcticament a la 1:59, ens queda un minutet. Hem de tancar ja la persiana per avui, els deixo molt ben acompanyats, això sí, en mans dels serveis informatius de la cadena COPE, després els companys també d'Esports i de la tarda amb l'Àngel Expósito. Nosaltres tornarem puntuals demà a les 12:20. D'aquí una estoneta el programa d'avui. El podcast, ja saben, al web de COPE i també al nostre compte de Twitter, @COPE Tarragona. Gràcies per ser un dia més a l'altra banda de la ràdio. Ha estat un plaer.